Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Comença Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars a la Hockey Lliga. Ho deixàvem el passat dimecres, quan acabàvem el nostre programa, amb un 3-0 clap del Barcelona davant del Calafell, però la segona part va canviar una mica el resultat. La segona part, a part del 3-0, evidentment, Barcelona 2, Calafell 3. Un Calafell que va donar la cara, però que va acabar perdent. Derrota del Noia, també el Palau, 2-1, amb un partit que va ser una veritable llàstima que el Noia no pogués treure un punt perquè, doncs, per mèrits i per lo que va resistir, s'ho mereixia. I empat del Calafell-Reus, empat a 3, també amb un partit vibrant i amb forces alternàncies en el marcador. A l'Hockey Plata, nit negra, derrotes del Vendrell i del Vilafranca en pròpia pista. En aquest cas, doloroses, evidentment. Venien eufòrics de la seva primera jornada amb la seva corresponent victòria i aquí van tornar a tocar de peus a terra. A la Lliga Iberdrola, moltes sorpreses, i amb sorpreses de marcadors, sorpreses de fets que passen, que és una mica el que jo sempre dic, que molts clubs ni els delegats saben veritablement el reglament. Repassarem la Nacional Catalana masculina, femenina, la Lliga, en aquest cas, de Primera Catalana, Segona Catalana i Tercera Catalana, els equips de casa nostra. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal?
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem pel Calafell, que té una miqueta més de feina. Aquest desplaçament al Palau, 5-3, i aquest partit davant dels Reus, empat a 3.
Doncs comencem per no ho vam deixar, perquè la setmana passada estàvem parlant, no?, de que el partit estava al descans 3-0, que semblava que no hi havia res a pelar, perquè el Barça estava sent molt superior. Però bé, a la segona part, com has comentat, doncs el Calafell que va reaccionar i fins i tot va deixar, doncs, els millors minuts de la temporada, perquè, doncs, només sortir de vestidors, doncs, fer el 3-1, un gol que va donar molta moral, un Barça que, per la seva banda, doncs, en els últims partits, doncs, té les baixes per lesió de Grau i de Cervera, que li han limitat la rotació, i de moment Ares no està comptant amb els dos joves que engloten la votòria, i això fa que juguin amb rotació de 6, i li serveix entre el cansament, i que potser també s'ho va haver guanyat abans d'hora, doncs a la segona part el Calafell, que, doncs, li va fer veure les orelles al llop, es va arribar a situar un gol en més d'una ocasió, però bé, doncs, ja a l'últim minut el Calafell s'ho juga el 5-4, per Rosso, que marca porteria buida. Encara Sergi Folguera té una falta directa, la desena del Barça, que si la marca, doncs, encara hagués donat emoció els últims instants, però doncs no va poder superar Chencho, i aquí es va acabar la història. Però bé, doncs, partit on el Calafell, doncs, va acabar deixant, doncs, molt bona imatge. I pel que fa al partit contra el Reus, doncs, bé, doncs, un partit que, bé, de la primera part, doncs, sí que cerca el descans guanyant 3-0, però una mica enganyós. De fet, el propi Cabestany ho deia després del partit, que el resultat era merescut, perquè el Reus, doncs, estava jugant molt bé. Però bé, doncs, de fet, el propi García també deia que, doncs, a l'últim temps mort, abans del descans, els havia dit als seus jugadors que, escolteu, que ho esteu fent molt bé, tant atac com en defensa, no tinc res a dir-vos. Però bé, doncs, el resultat és el que és, i a la segona part sí que el Reus, doncs, ja va ser més efectiu, va fer el 3-3, va tenir opcions per guanyar. El Calafell també fins i tot hauria pogut sentenciar-ho abans, però bé, doncs al final la cosa es va quedar amb un empat.
I triomfadors els eren els porters.
Sí, perquè Martí Serra va fer un partidàs tant al Palau com contra el Reus, i Càndid, que a la primera part, doncs, com deia, doncs, pràcticament, doncs, no va haver d'intervenir, però va encaixar 3 gols, a la segona sí que va ser determinant.
Doncs anem a parlar del Noi en aquest desplaçament al Palau. Una llàstima.
Sí, aquí si parlaves de protagonistes esporters, el Palau segur que van ser-ho diumenge o migdia. Bon partit del Noia, cal dir-ho, espectacular defensa, espectacular Martí Zapater sota pals, el Noia que va saber jugar-li amb el Barça, un Barça que les va veure i les va desitjar per poder aconseguir la victòria al final, amb un bon gol de Sergi Aragonès, aquest sense discussió, però que quan el Noia es havia adelantat amb el marcador, res, centrada de pista i el Barça aconseguia l'empat. El Noia va seguir remant, el Barça va tindre més ocasions, Zapater va estar espectacular, torno a dir-ho, sota pals, va aturar dues boles, tres boles aturades, un penal i dues directes, Carles Grau, per la seva banda, va aturar un penal amb el Noia va acabar amb nou faltes, els àrbits, malauradament, no van voler assenyalar la desena, i mira que van tindre ocasions per fer-ho, però bueno, és així la cosa. Però em quedo amb aquesta bona imatge que va presentar el Noia, que esperem que no decaigui el que queda de campanya.
Escoltem el que ens deia Carles Cortijo amb declaracions que et feia amb Jaume Boquera. Digue, tenim algun petit problema, no trobem en Carles Cortijo, se n'ha hagut d'anar a descansar o a fer...
No, entrenar, que s'ha d'entrenar molt aquesta temporada.
Sí, s'ha d'entrenar molt.
La cosa està molt distreta i molt nivellada i s'ha d'estar fil per randa tot el dia.
Doncs deixem un moment amb Carles Cortijo i anem a La Plata. Jordi, quina nit, eh? O Raimon, el Vendrell i el Vilafranca, no sé, potser el Vendrell vol donar una mica més d'imatge, millor imatge, però aquí a Vilafranca la imatge va ser molt fluixa.
Sí, el Vendrell sí que és cert que la segona part va reaccionar, però sobretot doncs, li va acabar pesar la primera part, no? Que va acabar 0-3, una primera part no es va trobar còmode en cap moment. Un Espanyol que va sorprendre, perquè contra el Vilafranca havia sigut un equip més atrevit i ho va acabar pagant, i això va fer que l'entrenador Marc Roger prengués nota i decidís venir el Vendrell més a la defensiva. Això, doncs, com dic, doncs, va sorprendre el Vendrell, que com deia, doncs, la primera part doncs, no va trobar espais, ho havia provat molt des de fora, i no hi va haver manera. I bé, doncs, a la segona part sí que el Vendrell va reaccionar, es va arribar a situar un gol, de fet va tenir opcions per empatar i fins i tot per remuntar, perquè va tenir una superioritat numèrica, on va fer un gol, però podia haver fet algun gol més, i també una directa de Jordi Ferrer, que va aturar Nou Ventura, i ja doncs, els 10 minuts, doncs, Pol Macià, que s'entenxava amb dos gols, i Aldo, que maquillava ja l'últim minut, però bé, doncs, primera derrota del Vendrell, i aviam doncs, si de cara a Girona doncs, es pot entrar ja bé des de l'inici.
Un Girona que va ser el rival del petit Vilafranca aquí en pròpia pista i que bé va demostrar molt d'ofici, va demostrar doncs, un equip amb dos veterans molt eficients, quatre nanos joves que la tocaven molt bé i que doncs, el Vilafranca, no m'atreveixo a dir, si va bé, es va veure desbordat pràcticament tot el partit i la seva millor fase, jo crec que els 10 primers minuts de la segona part va tenir opcions per marcar, però és d'aquells dies que si estàs tot un dia davant del porter no li fas cap gol. El Vilafranca va fer internacional a Ugas, un porter evidentment amb experiència, veterà, i un jugador del Vilafranca que doncs anaven bastant a la desesperada buscant marcar. En fi, que el proper rival del Vilafranca, Olot, i del Vendrell, que es desplaçarà precisament al Vista Girona. Digue, Raimon.
No, jo volia afegir, respecte al partit del Vendrell espanyol, quedar-me amb la... tot i la derrota del Vendrell, amb la positivitat, doncs, per treure una nota positiva al partit, doncs els joves, no? Els joves que van jugar bastants minuts i van tirar una mica davant també del carro durant la segona part. No, Jordi, estàs d'acord?
Sí, correcte. De fet, va debutar Pau Llorenç, que portava uns quants anys picant pedra a la base, i va tenir l'oportunitat de debutar plata, i a més amb un gol, a més que també el va celebrar amb bastanta ràbia, que això també doncs, sempre és important. Marc Nadal va tenir molts minuts, el Magí que també va jugar, el John que es va estrenar com a jugador ja a plens efectes del primer equip, perquè comentàvem la setmana passada el tema de les fitxes, que finalment s'ha doncs, decidit que John Borrego passi a ser jugador exclusivament del primer equip, i per tant, evidentment, doncs, aquí està l'esperança d'anar creixent.
Bé, hem recuperat a Carles Cortijo, l'entrenador del Noia, les paraules que li deia Jaume Boquera.
Estic molt, molt content per el rendiment de l'equip. Barça, dificultat màxima, i hem fet el plan de partido que tocava. Luego, bueno, pues son detalles y ellos han generado mucho, pero han generado como nosotros queríamos que generasen, de la manera que nosotros queríamos. Todo el plan de partido ha sido perfecto, los jugadores lo han entendido y asimilado y ejecutado a la perfección. Y bueno, pues bueno, luego son pequeñitos detalles que quedaban cuatro minutos. Pensamos que ellos se podían precipitar y tener alguna contra clara y estábamos buscando también la décima falta para la bola parada. Y bueno, nos han metido ahí un gol de un chut lateral. Y bueno, pues nada, creo que tenemos que sacar la lectura positiva. Jugar aquí es muy difícil. creo que los jugadores han hecho un gran esfuerzo y nos tenemos que ir con esto para el futuro.
Bé, les paraules d'un Carles Cortijo, satisfet, proper rival del Noia, al Calafell, dia 1, 4 i quart de la tarda.
Sí, suposo. En parlàvem ahir, suposo que deu ser pel partit de la xarxa.
És dissabte, la xarxa és diumenge.
Bueno, no sé, doncs.
Hi ha alguna notícia, Jordi?
Sí, que és el partit d'Esport 3.
Esport 3, vale.
Doncs anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès a repassar la puntuació d'aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I comencem per aquest Barcelona-Calafell, que va ser el partit del passat dimecres.
Doncs aquí sumava 5 punts Martí Serra, 4 Sergi Folguera i 3 Aleix Marimón.
I seguim sumant el partit Calafell-Reus.
Doncs aquí 5 punts per Marimón, 4 per Martí Serra, 2 per Folguera i 1 per Biel Pujades.
I amb la suma d'aquesta jornada 2 i jornada 6, la classificació general encapçalada per...
Martí Serra amb 23 punts, segon Marimón amb 17, tanca el podi Folguera amb 13.
I anem al Palau Blaugrana, amb Barcelona-Noia.
Aquí sumava 6 punts Martí Zapater, 3 Pablo Nájera, 2 Toni Salvador, 1 Aleix Esteller. La general, Martí Zapater 20, segon Pablo Nájera amb 14, tercer Xavi Aragonès amb 11.
I anem a La Plata, aquest Vendrell espanyol.
Doncs aquí sumava 6 punts Edu Jurado, 4 Arnau Ribas i 2 Marcel Izquierdo.
No, aquests són els del Vilafranca.
Ah, sí.
Vendrell espanyol. Perdó. Bé, en aquest cas, ja aquí estem posats. Ja estem... Vilafranca-Girona, la puntuació com anava?
Aquests, 6 punts Edu Jurado, 4 Arnau Ribas, 2 Marcel Izquierdo.
I la classificació general?
10 a primera posició Edu Jurado, 6 Roger Martín segona posició i 5 punts per Arnau Ribas en tercera posició.
I anem al Vendrell, el darrer partit, aquest Vendrell espanyol.
Doncs aquí hi havia 6 punts per Aldo Velasco, 3 per Pau Llorenç i 3 per Marc Nadal.
I la classificació general?
Doncs de moment força repartides, encapçalada per Aldo i Ferretti amb 6 punts. Després tanquen el podi Nadal, Llorenç i Palau amb 3 punts cadascun.
Molt, molt repartit. Doncs això és el que ens ha donat de sí aquesta jornada dintre del trofeu jugador més regular Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca, capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I Josep, aclarir un tema, que tant Vilafranca com Vendrell estan al mateix grup i que aquesta temporada l'equip que deixi el Vilafranca, no sé si l'és bo amb el Vendrell o no, serà el que vagi parar contra el Vendrell la setmana següent.
Sí, ho comentàvem ja, em sembla que un dia d'aquests, de que és un... No sé, ja ho veurem, haurem d'esperar un dia, bueno, sentia Cito Esposito que deia que s'havia de... d'esperar la sisena, setena jornada per veure exactament com anaven els moviments. Que precisament...
Bueno, no, parlant clar, el que va darrere és el Vendrell, que és el que...
És el que rep...
Que rep després...
El que deixa el Vilafranca.
Escoltem a Cito Esposito el que li deia a Xavi González.
Vinga, doncs amb Cito Esposito. Bé, avui era l'estrena que Vilafranca. El Vilafranca havia començat bé a la pista de l'Espanyol, però Cito, avui aquesta primera part semblava la del Mataró. 0-4 amb un gran equip, no sé, aquesta vegada la defensa Cito malament.
Bé, la veritat és que jo personalment estic un pèl emprenyat perquè ens han fet gols amb coses que anticipàvem que ens farien, i en aquest sentit creiem que la setmana ho hem treballat prou i que ho hem advertit prou com perquè ens passés el que ens ha passat. De totes formes, crec que una altra vegada ens ha tornat a penalitzar molt l'encert a les àrees, és a dir, ells han tingut molt eficàcia i nosaltres ja no la segona part, que els últims 10 minuts vas amb més cor que una altra cosa, però jo que la primera part hem generat molt com per haver marxat amb algun gol. I la segona part, doncs, hem intentat acostar-nos al marcador, crec que hem fet 15 minuts excepcionals, Les blaves sí que és veritat que ens han penalitzat i ens han tret una mica del partit, però bueno, eren blaves merescudes que ho porta una mica doncs, l'ansietat i l'estrès del resultat que tenim. La primera part hem sigut molt tous en defensa i no es pot ser tou aquesta categoria. El Girona és un molt bon equip, vull dir, és molt d'hora per avisar de qui estarà dalt i qui estarà baix. La setmana passada van perdre i sabíem que aquesta setmana vindrien amb molta ràbia, molta agressivitat, molt no sé la paraula, i la veritat és que tot i així que ho sabíem, ens han sorprès i defensivament hem estat molt tous.
Les paraules de Cito Espósito, un Vilafranca tou. Anem a la Lliga Iberdrola. Aquí hi havia sorpresa, Raimon, de resultats i també de sancions.
Doncs sí, si repassem els resultats d'aquesta jornada 4, tenim que Manlleu 4, Cerdanyola 0, Benvibre 3, Sant Cugat 1, Corunya 4, Mieres 0, Voldregà 4, Vigues i Riells 3, Fraga 0, La Roza 0, aquí una sorpresa, Telecable 5, Alpicat 0 i Vilassana 5, Palau 0, aquí amb sancions incloses.
Jordi, aquestes sancions, explica-les.
Bé, doncs ja ho dèiem, no? Que estan pendents d'aquesta resolució, no? De la primera jornada del Vigues-Vilassana, que curiosament el Vilassana va guanyar per 0-11 i al final els despatxos l'acaben perdent pràcticament pel mateix marcador, en aquest cas de 10-0, que és el que correspon quan doncs, hi ha aquest tipus de sancions. I bé, tot bé que doncs, el Vilassana aquell partit doncs, tenia baixes, va anar amb una jugadora de menys i això va fer que no complís el mínim de jugadores seleccionables. Què vol dir això? Jugadores que puguin, o sigui, que tinguin la nacionalitat espanyola o que puguin ser convocades per la selecció. En aquell partit no va ser així i per tant doncs, el Vigues que ho va veure i ho va protestar i bé, doncs, finalment li han donat la raó i per això doncs, el Vilassana doncs, també doncs, li han tret un punt a banda dels tres que ha perdut doncs, d'aquell part que havia guanyat en aquell partit.
Aquests punts poden afectar, Raimon, aquí la classificació?
Doncs, bueno, sí que segurament afectaran a la classificació perquè hi haurà aquesta penalització per part de la federació cap al Vilassana, amb la qual cosa, doncs, els punts que hagi aconseguit, pues, li restaran, el que diu el Jordi, no? El partit que havia guanyat, pues, no li sumaran els punts i, a més, li restaran segurament un de deducció amb la qual cosa dels punts que hagi aconseguit. Li trauran els tres del partit més un de deducció.
O sigui, i, a sí que més afectarà. A més, el gol a baraix.
Bé, en aquest cas la solució és que el Vilassana guanyi amb els quatre equips superiors.
El resto de partits, si es guanya, no tindrà problema, però bueno, en aquest moment...
Tenen l'avantatge que estan ja a play-off i la cosa pues, pot anar més tranquil·la.
També aquí hauríem de destacar el debut d'Aina Florença, no era el debut, però sí el primer partit contra el seu ex-equip.
Correcte.
Amb una actuació estel·lar.
Quatre gols, li va clavar amb el seu ex-equip, que era el Palau, pues, quatre gols.
Déu-n'hi-do. Anem ràpidament més noies al Nacional.
Bueno, si vols, abans de continuar a l'Hockey Lliga Iberdrola, comentar que el líder és el Manlleu, que ha jugat quatre partits i els ha guanyat tots quatre. La Maria Díez, que agafava les regnes d'aquest Manlleu i de moment li està sortint bé i va primer a la classificació amb 12 punts. Segon és el Fraga, que va empatar l'altre dia contra les Roces, amb 10 punts. Tercer, el Telecable, que va empatar l'anterior jornada amb el Cerdanyola, 1. I el Voltregà, que es fica de moment quart classificat, amb 10 punts. També hi ha el Vilassana, famós que hem parlat, el tenim 5è, 9 punts.
Doncs emoció per tot l'UAL. Anem ràpidament aquí a la Nacional Catalana, nova victòria del Patí Vilafranca.
Doncs
el
sí.
Seu desplaçament,
No, el que hi havia era que... Ah, sí, jugava amb Manlleu, estàvem parlant del Manlleu, doncs el Vilafranca es va desplaçar a Manlleu amb aquesta Nacional Catalana femenina i va guanyar per 1-3 a la difícil pista osonenca, amb la qual cosa doncs, el Vilafranca està al capdavant de la classificació amb 15 punts, juntament amb el Voltregà i el Mataró.
I el...
També teníem aquí en aquesta classificació, en aquesta lliga, tenim el Vilanova, que va empatar 2 amb el Vilassana, i el tenim classificat, doncs també ja el tenim en 8a posició, amb 10 punts.
El Vilafranca, que encapçala?
Encapçala amb 15 punts, juntament amb Voltregà i Mataró.
Doncs més Nacional Catalana, masculina, el Noia, amb un resultat ampli davant d'un equip que havia perdut categoria.
Sí, un Sant Feliu que ha perdut categoria, un dels il·lustres de l'hoquei català, 3-10, Déu-n'hi-do la connexió que va tindre els homes de
Pau Romagosa
i aquest 3-10 que deixava les coses ben clares.
I un Sant Feliu que ara que deies que era un històric del hoquei català, segueix a baix i quan no es pavili una mica serà un, no sé, equip de primera catalana.
Malauradament, per l'altra banda, el Vilanova queia a casa davant del Mollerussa, però el Vendrell sí que aconseguia la victòria 7-1 amb el Cadí.
Un Vendrell, Jordi, que jugava amb jugadors que havien jugat amb el primer equip.
Sí, un Pau Llorenç que seguia amb estat de gràcia, però hi va fer dos gols més, a banda del gol que havia fet a Plata. Un Vendrell que, bé, doncs, finalment, doncs, la setmana passada, no?, parlant d'aquesta possible sanció, finalment doncs, ja està confirmada. També el Vendrell ha tret els punts de l'Igualada, el punt que havia sumat, més un altre de sanció. I bé, doncs... per tant, doncs, important victòria per recuperar gols i també doncs, recuperar punts. I per cert, també afegir, no? Abans que estàvem al femení, també dir que aquest cap de setmana la saturninenca Berta Tarrida ha guanyat un nou títol amb el Matera, s'ha proclamat supercampiona d'Itàlia. A més, aquesta vegada no passejant-se, com havia passat altres ocasions, que diguem-ne que el seu equip doncs, guanyava amb comoditat, sinó que en aquesta ocasió era anada i tornada. A l'anada havien perdut 5-4 i a la tornada van guanyar 5-3. Per tant, doncs, sembla que aquest any doncs, el Trissino, que s'ha reforçat amb Tamiotzo i també compta amb una jugadora jove de 14 anys que es diu Cazzola, que també apunta maneres, doncs posarà més dificultats al Matera.
Doncs bé, ens n'alegrem per Berta Tarrida. D'aquesta nacional catalana, sí, hem d'afegir que demà el Noia jugarà el seu partit, demà dijous, a 2:15 del vespre, davant del Ripoll.
Pues sí.
Oi?
Sí, demà a 2:15, Noia Freixenet, Ripoll.
Doncs més repàs. Primera catalana, el grup dels equips de casa nostra. Qui els té? La categoria que juga el Sant Ramon.
Els tinc jo.
Doncs repassem els equips de casa nostra.
Sí, aquí tenim Calafell 9, Riu de Villes 3, Capellades 2, Sant Ramon 1, el Vilanova que es desplaçava a Barberà i perdia 2-0, el Cubelles que guanyava 3-2 amb el Vilafranca i els Monjos que perdia Juneda per 7-5.
Amb aquest equip favorit d'aquesta categoria, l'equip lleidatà del Juneda.
Sí, amb gent il·lustre. Però bueno, tenim el Capellades... al capdavant, juntament amb l'equip del Barberà.
Bé, aquí hi haurà molt a tallar el Capellades.
El Barberà té bon equip, eh?
I el Capellades,
també.
I el Capellades del Tadeo, endavant.
Exacte, anava a dir, el del teu amic Tadeo.
Anem... Sí, perquè els dos equips que dius han jugat els 6 partits, els 6 partits els han guanyat, van encapçalant la classificació els dos.
Doncs anem a la segona catalana, no sé si hi ha algun equip més aquí de casa nostra, el Raimon...
Doncs, bueno, si vols, passem a la segona catalana. Bueno, t'hem dit d'aquesta primera catalana, hem comentat el Capellades, no?, el Sant Ramon, el Vilafranca, Cubelles... Jaume.
No, fes el teu.
Ah, doncs, no, i llavors, doncs, comentar això, no?, que hi ha
el aquest... grup teu, la derrota del Torrelavit.
El Torrelavit, la segona catalana, i, doncs, comentar això, que també va ser una sorpresa en aquesta segona catalana, aquest Torrelavit que va perdre a casa 4-8 amb l'equip del Claret, que encapçalava el Torrelavit aquesta classificació i era un equip que semblava que tindria doncs, una plàcida pas per aquesta segona catalana, però de moment doncs, dels 5 partits ja n'ha perdut un i ja li ha passat el primer lloc amb el Sant Cugat, que fins ara ho comandava el Torrelavit, doncs ara és el Sant Cugat.
I a l'altre grup tenim derrota del Vilanova amb el Riudoms, 4-5, el Vendrell que perdia 2-0 a la pista de l'Olímpic Reus, el Vilafranca, que perdia a Mollerussa 5-4, i el Capellades, B, que guanyava 6-4 al Cerdanyola.
I a tercera, també aquí hi ha dos equips divers de casa nostra.
Sí, tenim, si mirem, també tenim el Cubelles, que va perdre 6-4 a la pista del Torrelles. Tenim el Ribes, que va empatar 6 a la pista del Canyí, d'Aragó. El Noia, que seria el Noia C, que va guanyar amb el Sant Ramon 8-2. I el Calafell, que va guanyar 1-10 a Vilassana, el Picat, que és una fusió entre el Vilassana i el Picat en aquesta categoria.
Doncs em sembla que en queda un altre.
Bueno, esmentar, si no m'equivoco malament, que el Cubell és canviat d'entrenador, que l'entrenava en Medrano fins fa poc i ara ja és Israel Seuane qui ha agafat les regnes d'aquest Cubelles. I de l'altre grup tindríem que l'Igualada va guanyar 3-1 al Vilanova, el Vilafranca C va guanyar 5-4 amb el Sant Ramon, el Capellades va perdre 7-3 a la pista del Belllloc, el Vendrell no tenim resultat, Vendrell Reus Ploms, i el Monjos B va perdre 2-7 a casa amb l'Olímpic de Reus, i el Ribes va guanyar 7-4 amb l'Olesa Patí.
Són resultats aquí també sorprenents cada cap de setmana. Aquí dius que hi ha la banqueta del Cubelles?
El Cubelles estava entrenat per Luis Medrana, el mític entrenador que havia estat a Vilanova i Sitges, tot això. Sí. Sitges i diferents equips de per aquí la comarca. I ara va, ell, per motius personals, va demanar la dimissió, o que plegava perquè no podia seguir, i les regnes d'aquest equip l'ha agafat Israel Seoane, que l'any passat entrenava el Primera Catalana del Vendrell, que va pujar a Nacional Catalana.
Doncs que tingui sort. Anem ràpidament, propera jornada, Hockey Lliga.
Sí, l'esmentat Noia Freixenet-Calafell, 4:15 del dia 1. Caldes-Ribes, Alcoi-Xum, Voltregà-Barça, tot això el dia 1, el dia 2, Lleida-Cerdanyola, Reus-Sant Just i Igualada-Liceu.
La televisió, Jordi?
Doncs, com comentàvem abans, no hi ha Calafell per Esport 3, diumenge 4:10, Reus-Sant Just per la xarxa, i de femenina aquesta setmana tenim dissabte a la 1 el Cerdanyola-Voltregà.
Molt bé, doncs hem fet el repàs de la informació. Anem ràpidament a Plata Sur.
Doncs en aquesta propera jornada, jornada 3 de la Hockey Lliga Plata Sur, tindrem el Corcón, Sporting d'Alcoi, Alcobendas, Igualada, Girona, Vendrell, Congrés, Palafrugell, Olot, Vilafranca i Espanyol, Barça.
I ens queda temps pel nord?
Sí, al nord tenim Lloret, Reus Deportiu B, Dominicos, Tordera, Vic, Mataró, Companyia de Maria, Sant Cugat, Manlleu, Alpicat i tancarà el Colaceta, Geiec.
Vaig poder veure els germans Villares, el partit amb l'Alpicat, molt superior a l'equip del Dominicos, amb un Alpicat que també la feinada que tindrà a mantenir la categoria. Vaja, si no hi ha un miracle.
Van marcar els dos germans Villares
i
Adrián Candamio també va sucar.
També va... Bon partit de Candamio. Bé, nosaltres... No sé, Jordi, alguna notícia de darrera hora? No. Què és aquest partit?
Sí, a punt de començar l'Alcoi Igualada, i bé, doncs dir que el Liceo ha perdut per lesió Bruno Saavedra, que estarà a prop d'un mes de baixa, per tant ara tot just es recuperarà a Tom Vita, que estava lesionat i que per tant haurà de debutar.
Molt bé, i en aquest
cas... I ara en aquests moments també s'està jugant un bon partit d'hoquei a Portugal, el Benfica-Porto, de la jornada número 3, en el qual el Benfica està guanyant 3-1 al Porto, manca de 9 minuts.
Molt bé. I aquest dia el Coi Igualada també és avui, oi?
Ara a les 9 comença.
A les 9 comença. Doncs que tinguin sort els homes de Joan Montaner. Nosaltres posem punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat i en Raimon, Jaume, Jordi. Ens retrobem el proper dimecres seguint parlant de hoquei.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.